Clínica Veterinària Olot patrocina les nostres mascotes.
Doncs vinga, és hora de parlar dels nostres animalons de companyia i saludar el nostre veterinari de la Clínica Veterinària Olot, Jordi Joan. Hola, bon dia.
Molt bon dia.
Avui ens vols parlar d'un tema que és antic, per dir-ho d'alguna manera, no?
És antic, és allò que és tan antic que quan ho sents parlar dius, vols dir que cal fer-ho? Que és la ràbia, la famosa ràbia, no? Que sembla que sigui una malaltia d'altres temps, diguem-ho així, però encara existeix. I, o sigui, sembla com si parléssim de la pesta o la lepra, no? La ràbia, allò sona com si fa 100 anys hi hagués casos de ràbia, ara no n'hi ha, d'acord? Realment la ràbia, pensem que la ràbia és, té una vacuna, o sigui, que porta 136 anys al
Mare
mercat,
meva.
Diguem.
O sigui, des de les antigues.
I a més és una vacuna efectiva, no és allò que dir, estic vacunant per no res, diguem, sinó que realment és important vacunar la ràbia, sobretot, o sigui, a Espanya més o menys, gossos, gats, fures, estan obligats de vacunar de ràbia, tot i que a vegades els gats són una miqueta descuidats en aquest sentit de la ràbia, d'acord, es vacunem d'altres malalties, però teòricament haurien d'estar vacunats, d'acord? Mm-hmm. Pensem que la ràbia, per exemple, aquí a Espanya, dius, home, dius, vols dir que hi ha ràbia aquí a Espanya? Per exemple, sí que hi ha ràbia i fa pocs mesos hi va haver casos de ràbia, fins i tot hi va haver 5 casos de ràbia diagnosticats, d'acord, amb pocs mesos de diferència. I aquí, aquí a la regió d'Espanya, doncs, Melilla i Ceuta, d'acord? Mm-hmm. Pensem que Melilla i Ceuta són espanyols, d'acord? Però estan a nivell del nord d'Àfrica, d'acord? Tot el que és contacte amb Marroc. Per tant, el Marroc i Àfrica sí que tenen ràbia. A nivell global, amb dates així, pensem que la ràbia provoca unes 60.000 morts a l'any, d'acord? O sigui, no és una cosa que dius, és que provoca 3 morts així esporàdiques, o sigui, i dius, home, com que hi ha tantes morts, dius, ostres, com que és que no se'n sap gaire? El que passa és que aquestes morts estan molt concentrades a pisos subdesenvolupats, uh-huh, d'acord? On la vacunació...
No hi ha vacunació, no?
Ja costa vacunar les persones, imagina't animals de companyia. Clar. Pensem que la ràbia és important en aquest cas perquè és una zoonosis, d'acord? És el que dèiem sempre, una zoonosis és una malaltia que es pot transmetre dels animals a les persones, d'acord? Per això és molt important la vacunació. És una vacunació que fem als nostres animals de companyia, però que repercuteixen a la salut humana, d'acord? O sigui, això és molt important, és el que ara es porta molt a la moda, o que a vegades la gent sol sentir parlar de la One Health, la una salut, la salut unitària, diguem, que és, diguem, lligar la salut humana amb la salut veterinària, diguem, per així crear, diguem, una sola unitat, diguem, que una sola, diguem, mostra, diguem, que provoqui que això faci una cadena de que si cuidem una salut animal, això ens repercuteix a la llarga amb la nostra salut humana.
Bé, això per tant, els últims temps ho hem vist bastant, no? A partir de Covid i d'altres virus.
Correcte, no? És que aquí anem.
No?
O sigui, això, a la ràbia, perquè l'he creat com un exemple fàcil, però clar, de zoonosis n'hi ha moltes. En el món potser el 80% o 60%, entre el 60 i 80%, es diu que són de malalties humanes, es diu que són zoonosis, és a dir, que són malalties transmeses a través d'animals, d'acord? Per tant, d'aquí la importància del veterinari clínic, és a dir, del dia a dia que veiem els nostres animals de companyia, perquè els nostres animals de companyia poden patir malalties que repercuteixin en la nostra salut. Sense anar més lluny, també hi ha la sarna, diguem, uh-huh, que és una malaltia dèrmica a la pell que provoca molt de picor al nostre animal, provoca altres ferides així, però que és una zoonosi, és a dir, és una malaltia que es pot transmetre a nosaltres, d'acord? No és letal en aquest cas, però
és molesta.
Sí que és veritat que és molt molesta i a vegades erradicar-la és una miqueta laboriós, d'acord? O sigui, costa una miqueta. Per tant, és el simple fet de que hem de cuidar els nostres animals de companyia, a vegades allò que dius, bueno, això no cal, o allò no cal, o l'antiparasitari aquell no cal, diguem, o ho faig un cop quan me'n recordo, diguem, doncs la importància de fer-ho i prevenir les malalties dels nostres animals de companyia per intentar que la nostra salut vagi una miqueta més en augment.
Entenc que deu ser d'aquelles preguntes molt, molt pròpies o típiques, no, Jordi, dels veterinaris, quan algú ve i diu, això es pot passar a les persones, no? Això
correcte,
que té deu ser la pregunta, no?
Sí, és la pregunta estrella, no? Com bé, i ara, amb tota aquesta pandèmia així, quan a vegades el gos o el gat o altres animals venien amb un refredat, amb una... Simple diu, ui, ja pensàvem tots en el pitjor mal,
té
que és la Covid,
no?
Té Covid, es pot transmetre...
Ens el passarà, etcètera, no?
Això és la pregunta típica. Jo sempre ficava l'exemple que digui, home, si els animals transmetessin molt la Covid, els veterinaris serien els primers professionals, potser que haguéssim caigut en la línia de successió, no? I amb la feina que hem tingut durant aquesta pandèmia, amb la qual cosa això tranquil·litzava una miqueta el propietari, però sí que és veritat que quan hi ha una malaltia, ja parlem de malalties tumorals fins a malalties dèrmiques, passant per malalties respiratòries, víriques, uh-huh, o que el nostre animal de companyia està una miqueta malalt, sigui la causa que sigui, la pregunta és, allò diu,
Això es pot passar, comana, això, no?
És perillós pels nostres fills, o és perillós per la nostra gent gran o així, perquè està en contacte amb el meu avi o la meva àvia. Dic, després, a través de proves, diagnòstic o així, tranquil·litzem el propietari perquè diem, home, pels símptomes que té, aparentment això no és gaire riscós per la nostra vida, d'acord? O per la nostra salut. Per tant, tornem a lligar el tema de la One Health, diguem, que potser ens entreu a parlar i diguem, la OMS, organitzacions mundials ja estan una miqueta inculcant, diguem, que d'unir tota la salut, diguem, amb un conjunt.
Animal,
no?
I humana.
Correcte.
Clar, entenc que la ràbia sí que és d'aquelles que, ho has dit al principi, Jordi, es pot transmetre en cas que l'animal ho patís.
Correcte, i és una enfermedad vírica, diguem, letal, d'acord? Sí que és veritat que hi ha una profilaxis, diguem, preexposició. Què vol dir aquesta profilaxis preexposició? Tan sols faci tan fàcil com la vacuna, d'acord? O sigui, el fet de vacunar ens protegeix el nostre animal de patir aquesta enfermedad, d'acord? I, per tant, de transmetre-la, d'acord? Si per mala sort el nostre animal patís la ràbia, que afortunadament aquí no és el cas, d'acord? Però hi ha una profilaxis post-exposició, és a dir, també tenim un tractament que es pot aplicar, d'acord? Que és a través de gamma-globulines, d'una vacuna especial, per tant, té recursos per abans, per protegir el nostre animal abans i per després si estem exposats en aquest virus, d'acord? De totes maneres, cal actuar ràpid, d'acord? És el que deia, d'aquestes 60.000 morts, la gran majoria són països subdesenvolupats que a vegades o aquells animals no estan degudament vacunats o fins i tot hi ha animals salvatges, salvatges també que poden transmetre i que la població està en contacte molt amb aquests animals salvatges que estan una miqueta més descontrolats, d'acord? I a part d'aquí, la població en si que ja prou dificultat té potser per adquirir zones de mèdiques o zones per protegir-se d'altres malalties que encara hagin de pensar en una cosa que diem potser els hi resquilli una miqueta més, d'acord? Per tant, d'aquí la importància.
Jordi, de totes maneres, ara t'estava escoltant amb molta atenció, hi ha alguna simptomatologia davant d'un possible cas de ràbia? Un comportament estrany que ens pugui fer alertar?
Normalment, els animals que pateixen la ràbia, hem dit que és una enfermedad vírica, i és una enfermedad vírica que afecta a nivell del sistema nerviós, d'acord? És a dir, provoca una sèrie de lesions a nivell del sistema nerviós que provoca un canvi de comportament en el nostre animal, d'acord? El típic imatge que a vegades solem associar a la ràbia és aquell animal que babeja constantment, no? I que ensenya les dents o així, i bàsicament això es produeix perquè aquest virus afecta a nervis de la deglució, d'acord? Per tant, aquest animal no pot ingerir aigua, no pot menjar, o se li dificulta molt, o li provoca un cert dolor, amb la qual cosa comença a bavejar pel simple fet de que no pot deglutir aquesta saliva, d'acord? Amb les conseqüències que comporta, és a dir, si tu no pots, si et fa mal beure, si et fa mal menjar, això et torna més irascible, d'acord? Et torna més agressiu, d'aquí el problema de que a vegades un animal que és rabiós, d'acord? Valgui la redundància.
Perquè la ràbia vol dir també que estiguin rabiosos, és a dir, no? Provoca aquesta ràbia, però
sí, està associat en aquesta alteració de comportament, la ràbia, d'acord? Però per un efecte, diguem, mèdic o sintomatològic en aquest cas, d'acord? Que aquest animal provoca, té un comportament
té un malestar,
més irascible, d'acord?
I
el fet de no poder beure, no poder menjar i tenir set, doncs això et trastorna una miqueta més, d'acord? A part de comportaments a nivell del sistema nerviós. Això que provoca que hi hagi una reacció molt més aguda o molt més ràpida d'aquest animal si ens apropem a ell o el volem tocar, d'acord? Com és mossegar-te així, amb la qual cosa a través d'una ferida et pot transmetre, d'acord? És a dir, la ràbia no es transmet per l'aire, d'acord? Es transmet a través de mossegada d'un animal que tingui aquest virus latent, d'acord? A través de la saliva o així i per una ferida que t'infligeix, d'acord? Sí que és veritat que la transmissió de persona a persona de la ràbia no està demostrat, diguem, a hores d'ara, o sigui, no, una persona que mossega un gos amb ràbia i després aquesta persona està en contacte amb una altra, és molt difícil que li pugui transmetre la ràbia, d'acord? De persona, d'animal a persona, sí.
Però els símptomes amb les persones vindria a ser
Els mateixos, d'acord? Sí que és veritat que provoca més paràlisis nervioses, més sintomatologia nerviosa, d'acord? Que si no es tracta, arriba a ser letal, d'acord? O sigui, és el que dèiem abans, hi ha una profilaxis post-exposició que és a través d'una vacuna, a través d'una gamma globulina, és per bloquejar l'activitat d'aquest virus a nivell del cos, d'acord? I d'aquesta manera poder-te recuperar amb o sense seqüeles, depenent del moment que t'atrapi la persona, d'acord? D'aquí a vegades el problema de detectar a vegades gossos amb ràbia, perquè a vegades pot ser que aquests gossos acabin morint, d'acord? I tu no puguis detectar, no puguis estar atent de diagnosticar la malaltia. Ja et dic, aquí afortunadament no en tenim, a Ceuta, Melilla, aquestes zones que estan molt en contacte amb països més subdesenvolupats o on la ràbia és endèmica i la vacunació és molt més disminuïda, doncs han d'estar molt més alerta, d'acord? I el que deia abans, a Ceuta i a Melilla hi ha hagut, en pocs mesos, hi ha hagut 5-6 casos de ràbia, d'acord? Però clar, pensem que ja la frontera és molt liviana i el simple fet d'animals que puguin passar d'un cantó a l'altre és molt més fàcil, d'acord? El que passa que també hem de pensar que amb tot aquest món tan global també això pot afectar, perquè, tot i que hi ha controls de frontera, és a dir, un animal que ve d'Àfrica o que ve d'altres països per entrar a la Unió Europea ha de passar uns controls, necessita uns anàlisis específics de titulació d'antiràbia, conforme aquest animal està correctament vacunat i a sobre correctament protegit a nivell intern, d'acord? Li miren una... ara que està tot de moda això, que tot això són una miqueta anticossos contra la ràbia, d'acord? Doncs li miren aquesta titulació d'anticossos conforme estigui correctament protegit, és a dir, que les vacunes que se li ha aplicat a aquest animal estiguin correctament posades i que l'animal hagi fet creat defenses enfront de la ràbia.
Entenem, Jordi, que tots els mamífers són susceptibles de poder patir la malaltia.
Sí, la gran majoria de mamífers són susceptibles de patir la malaltia, d'acord? Sempre n'hi ha alguns que són més, o sigui, els ratolins és molt més difícil que agafin la ràbia, d'acord? Però, esclar, els gossos o animals que estan més a l'intempèrie, per exemple, les vaques també pot ser que això, per exemple, a Sud-amèrica, on hi ha molta vaca lletera en extensiu, diguem-ho així, aquí els tenim molt estabulades, allà hi ha molta vaca en extensiu que produeixen llet, a vegades allà hi ha ratpenats hematòfags, que es diu, és a dir, ratpenats que s'alimenten de la sang, que a vegades poden mossegar a certs mamífers o així
i
traspassar la ràbia, d'acord? I després fins i tot a la llet pot traspassar la ràbia, d'acord? Que després amb una correcta pasteurització s'elimina tot, d'acord? Però s'ha de tenir en compte, esclar, per això et dic que estem parlant de països una miqueta en extensiu, una miqueta més, no descontrolats, però que potser la salut veterinària i humana no van de la mà gaire, clar. I després a vegades hi ha una miqueta de desprotecció, diguem-ho així, d'acord? Tot i que s'està, a través d'organitzacions mundials, s'està intentant englobar tot en un paquet perquè d'aquesta manera no tinguem sustos com aquesta pandèmia, diguem-ho així, que tampoc se sap ben bé d'origen, però bueno, és tot això.
Jordi, la vacuna de la ràbia, per tant, entenc que està pautada pels nostres animals.
Sí.
Quan s'ha de posar?
Normalment, els nostres animals, més o menys a partir dels 3 mesos de vida és quan aquesta vacuna ja es pot aplicar al nostre animal de companyia, és a dir, no podem aplicar en un mes de vida, d'acord? Hi ha altres enfermetats, hi ha una pauta de vacunació més o menys en els nostres animals de companyia pautada, d'acord? Que segons l'edat que tenen són més susceptibles a patir una malaltia o altra. Pensem que un animal d'un mes de vida és més difícil que estigui exposat a problemes de ràbia o així, si no és que està en un ambient molt descontrolat, d'acord? Hi ha altres patologies vídiques molt més greus que s'han de vacunar, d'acord? La primera vacuna o les primeres vacunes que es realitzen amb un animal de companyia són, per exemple, amb el gos, seria a partir del mes i mig de vida, és a dir, de les 6 setmanes, d'acord? Amb unes repeticions, amb unes pautes vacunals més esterilitzades, que són al cap de 15 dies, al cap de 3 setmanes, al cap d'un mes, i segons la raça, també hi ha races més predisposades a certes malalties, que se'ls hi ha d'aplicar una sèrie de vacunes una miqueta més intensives, d'acord? I depenent de l'ambient on hi ha i de l'animal i en l'estat que ens arribi, també la pauta de vacunació pot canviar, d'acord? Igual que la pauta de desparasitació. Pot anar canviant segons l'estat d'aquest animal i on es troba, on estarà visquent al llarg de la seva vida.
Si fem aquestes pautes correctament i, per tant, el nostre animal està vacunat de la ràbia, en principi no l'ha d'agafar.
El nostre animal disminueix el risc de patir qualsevol altra malaltia vírica molt, amb un molt boig grau, d'acord? Igualment, nosaltres també que ens ho comani coses, és a dir, si el nostre animal està correctament vacunat, també normalment a la llarga està correctament desparasitat, tant intern com externament, que pensem que ara arriba l'estiu i tema puces i paparres començarà a estar una miqueta més alerta i així, amb la qual cosa haurem de començar a aplicar coses perquè tampoc ens afecti a la nostra salut, d'acord? O sigui, no és només per la salut animal, sinó per protegir-nos a la salut humana i que no hi hagi una interacció d'aquí i no saltin malalties d'un costat a l'altre.
Molt bé, doncs avui la ràbia, una malaltia que si ja fa més de 130 anys que hi ha la vacuna, ja sabeu que ve
d'antic. Alguna cosa és i que se segueix vacunant.
Però de totes maneres continua tenint molt mala fama aquesta
sí,
malaltia.
Sí, correcte.
Eh?
Per això et dic, jo ho assimilo com la pesta, la lepra, la ràbia. És sí, aquella sí, enfermedad sí, antiga sí. Que ara potser no hi és i ui, no. Però és allò, aquelles coses, aquelles sí, enfermedades que afortunadament gràcies al propietari, aquí sí que s'ha de dir, que s'ha fet una pauta vacunal concreta i sempre dius cada any anar a vacunar el nostre animal a la clínica o a fer aquestes revisions diàries, això el que fa és protegir-nos a nosaltres indirectament, d'acord? Perquè, clar, imagina que de cop i volta no se sent parlar de ràbia i la gent deixa de vacunar o deixa de pautar vacunes, començarien a aflorar malalties que abans no hi eren, d'acord? Per tant, sempre s'ha de ser un mix i no baixar la guàrdia.
Molt bé, Jordi, com sempre, moltíssimes gràcies per acompanyar-nos. En Jordi Joanol, el veterinari de la Clínica Veterinària Olot. La setmana que ve hi tornem. Gràcies.
A vosaltres. Adéu.
972 26 84 16. Per comoditat i rapidesa, l'equip tècnic de la Clínica Veterinària Olot us recomana reservar hora per la vostra mascota. Horaris, matins de 10 a 1 i tardes de 5 a 8. Pàrquing gratuït. Truqueu-nos al 972 26 84 16. Clínica Veterinària Olot, al passeig de Barcelona, 12.